COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Estem sorpresos amb la declaració de Xavi d'ahir a TV3 dient que el retorn de Messi al Barça depèn d'ell, de Messi, al 99%. És una magnífica notícia, no perquè torni Messi, que el seu retorn per alguns seria una notícia positiva i hi ha molta gent també que no ho veu gens clar. La notícia seria magnífica perquè això voldria dir que el Barça ha resolt els seus problemes de fair play, perquè si no, no ho entenc. Si els problemes amb el fair play no estan resolts, no depèn de Messi tornar al Barça. Dependria de que el Barça resolgués aquest problema, i aquest problema crec que no estarà del tot resolt fins al final del mercat d'estiu. L'única explicació a aquest discurs, que el verbalitza Xavi però que és de club, és que probablement comencin a tenir coll avall que no vindrà i que comença la campanya per fer-lo responsable a ell. No li veig un altre sentit. En parlarem de seguida. Avui, però, el protagonisme ha de ser per Sergio Busquets. Acte de comiat aquest vespre a partir de les 8 a l'estadi del Camp Nou. Avui Busquets, demà Jordi Alba. A l'Espanyol seguim esperant alguna decisió un cop s'ha consumat el descens a segona. El comitè de competició ha desestimat la impugnació del partit contra l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol anirà ara a apel·lació i està disposat, atenció, a portar el descens fins a la justícia ordinària. Notícia important al Girona d'aquest matí: Mitchell ha renovat fins al 2026. Tenia contracte fins al 24, amplia dues temporades més. Cita futbolística important avui: tenim la final de l'Europa League a partir de les 9 de la nit, tiempo de juego, Budapest, Sevilla-Roma, Mendilibar contra Mourinho, el Sevilla en busca de la sèptima, amb 12.000 seguidors que l'acompanyen a Hongria. I estem també a 3 dies per la final de la Champions femenina d'Eindhoven. Dissabte, Barça-Wolfsburg. Hem quedat per després amb la blaugrana Jana Fernández. En bàsquet, el Joventut dona el cop als play-offs de quarts de final de la Lliga CB i elimina el Baskonia. Ahir a Badalona, Joventut 83, Baskonia 76. Ara el Joventut jugarà semifinals presumiblement contra el Real Madrid, que es classificarà avui si guanya la pista del Gran Canària. En tennis, juga Alcaraz, partit de segona ronda, Roland Garros contra el japonès Taro Daniel. El partit està a punt de començar. La sorpresa a les últimes hores ha estat l'eliminació de Medvedev ahir a mans del 172 del món, el brasiler Seyboth Wild. I a 3:45 de la tarda, d'aquí a 20 i pocs minuts, l'Atlètic Barceloneta ha de disputar els quarts de final de la Champions d'handbol contra el Dubrovnik a Belgrat. Ja us informarem una mica més tard de com va aquest partit. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Ricardo Rossetti, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: on creieu que acabarà Leo Messi? Creieu que acabarà a Aràbia el 42%, guanya aquesta opció, que el Barça el 33% i que Miami el 25%, bastant repartit. En clau espanyol, a què anireu diumenge a Cornellà? Anireu a veure el partit el 15%, a protestar el 40%, no anireu al 45%. I en clau Girona us demanem que voteu pel millor entrenador del Girona dels últims anys. Heu votat per Raúl Agné al 5%, per Rubi al 5%, per Machín al 22%, guanya per golejada Mitchell 68% dels vots. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem. comencem a bon ritme l'Esportscope d'avui dimecres, abordant l'actualitat del Barça, que té un nom propi, no diríeu quin. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Hem de començar un dia més parlant de Leo Messi, que em van sorprendre molt les declaracions de Xavi d'ahir a TV3 dient que depenia de Messi pràcticament de forma total venir al Barça la propera temporada.
Sí, perquè el tècnic, que parla molt sovint amb Leo Messi, tenen una bona amistat, li trasllada absolutament, ara l'escoltaràs, tota la pressió a l'argentí. Diu que si vol venir, està a les seves mans.
És que depèn d'ell, amb sinceritat. No he d'enganyar ningú. És a dir, si ell vol venir al Barça, farem tot perquè pugui venir al Barça. Per mi no hi ha dubte que podria venir, ens podria ajudar moltíssim. Home, jo crec que a nivell institucional també no hi ha cap dubte, no? De que Leo ens ajudaria també, d'alguna manera, també econòmicament, no? A recuperar aquesta situació que tenim. Depèn absolutament, jo diria en un 99% de Leo Messi.
99%. És que és un percentatge molt elevat. Això vol dir que el Barça, és que ho comentava en començar el programa, vol dir que el Barça resol els problemes de fair play financer, perquè és que si no depèn de Messi, o en part sí, evidentment. Messi ha de tenir la voluntat de venir, però el Barça, perquè vingui Messi, ha d'arreglar el problema que té amb el fair play, que jo sàpiga a dia d'avui no està resolt.
De moment no té l'okay de la Lliga, l'autorització al pla de viabilitat econòmica que van presentar ja fa setmanes enrere. Encara hauran d'esperar una mica més. Jo els inputs que tinc, després de parlar amb directius i amb gent del club ahir al vespre, a la nit, a la gala de l'esport, és que hi ha molta voluntat, perquè tothom vol que Messi vingui, no és un secret, ho ha dit la porta per activa i per passiva també Xavi, però cap avenç. I una mica aquest missatge de Xavi és el missatge institucional de club, el que traslladen, que tot el pes, tota la pressió la té Leo Messi, que la decisió està a les seves mans, tot i que no tenen notícies de Messi a dia d'avui, tenen la sensació el club que ja ha decidit, i ahir pel que em deien, la sensació que em traslladaven és que eren pessimistes, que el veien lluny del Barça. Insistien des del club que es donen les condicions perquè torni, que Jorge Messi, el pare i el representant del Leo, coneix els paràmetres econòmics, que el Barça li pot oferir un contracte una mica superior de 25 milions d'euros bruts, encara que no li hagin posat per escrit, que el seu sou, em deien, paraules textuals, Joan, seria superior al de Lewandowski, encara que fos un euro més, però que Messi cobraria més que Lewandowski, i això ho sap l'argentí, ho sap el seu representant. Xavi ha apretat com el que més, em consta, no només amb Messi, sinó també amb l'entorn de Messi, li ha fet saber, com també ara ha aprofundit públicament en les darreres entrevistes, que el vol, que té encaix al seu equip, i el missatge del Barça, insistim, és aquest, que la pilota està a la taulada de Messi, que si Messi vol venir, pot venir, però també que si té pressa per decidir, diuen resignats, i no pot esperar uns dies més a l'hoquei de la Lliga.
Però si ha d'esperar, Helena, vol dir que el tema del fair play no està resolt. Per tant, mateix no depèn de Messi poder tornar al Barça.
Aleshores, entenem que Messi vulgui buscar un altre destí, perquè també, el que et diuen fonts properes a Leo Messi, és que, evidentment, ell desconfia i té cert recel després del que va passar fa dos anys.
No m'estranya.
La sortida abrupta, va confiar en Laporta, el dia 6 d'agost venia a signar la renovació i el dia 8 d'agost plorava a l'auditori del Camp Nou perquè el Barça li comunicava que no podia renovar-lo en els paràmetres econòmics que havien marcat i que, a més, no podia ampliar-li el contracte, que no es podia quedar. Per tant, això és una ferida que va quedar oberta i que encara, Joan, a dia d'avui, dos anys després, no ha cicatritzat. Messi té la voluntat de tornar. Fins i tot va fer la preinscripció dels seus fills al Col·legi British de Castelldefels, però m'entén que si no hi ha una oferta per escrit del Barça, que si el Barça, si el club encara no té l'hoquei de la Lliga, el pla de viabilitat, potser s'ha de buscar la vida fora de Barcelona.
Sí, sí.
A més, els àrabs cada dia que passaven pujant l'oferta. És que era 400 milions d'euros per temporada, ara ja és de 500, i potser la setmana que ve és de 600.
No serà una mica una estratègia perquè el veuen que o el donen pràcticament per perdut i comencen a traspassar-li la pressió com dient si no ve no és per culpa nostra, és per culpa d'ell, perquè ha triat una altra
Home,
opció.
Evidentment,
és l'única explicació
si pugen,
que li trobo.
Si pugen l'oferta és perquè Messi no està convençut. I des de l'entorn de Messi el que et diuen
és... Parlo en clau Barça. L'estratègia
sí.
que estan seguint des d'aquí, de dir, no, sí, depèn d'ell el 99% que vingui.
Sí, sí, clar. Jo diria que volen deixar-ho tot en mans de Messi, perquè si no acaba venint l'argentí abans de la gira, que és la idea que tenia el Barça d'anar als Estats Units amb Leo Messi com a gran reclam, que vegin els culers que si no ha tornat és perquè ell no ha volgut, perquè les condicions, segons insisteixen des del Barça, es donen, però que ell ha preferit o els diners d'Aràbia o un altre projecte, si no acaben en Aràbia, als Estats Units.
Sí, perquè,
jo crec
perquè,
que això és una estratègia, sí, sí, digue'm tu.
L'equip ha publicat a les últimes hores que hi hauria una altra possibilitat, que seria que fitxés per l'Inter de Miami i que l'Inter el cedís al Barça. Una mica rocambolesc, això.
Sí, una mica un conveni, del Barça amb l'Inter de Miami per fitxar a Messi. Segons informa l'equip, estarien explorant a Barcelona fórmules per assegurar-se poder fitxar l'argentí la temporada que ve. És a dir, que pagués, com si diguéssim, la prima de fitxatge l'Inter de Miami. Messi, recordem que té cases i té apartaments a Miami, és a dir, que en algun moment de la seva vida s'ha plantejat fins i tot viure als Estats Units, i que en aquest acord l'Inter de Miami cedís a Leo Messi mig any o un any, un període entre 6 mesos i 18 mesos al Barça, i que després doncs acabés la seva carrera a l'Inter de Miami. Messi, sempre ho hem explicat, el seu desig és competir al màxim nivell per arribar a la Copa Amèrica al 100%, al 2024, i en aquesta línia és la informació de l'equip. Fitxatge per l'Inter de Miami, cessió al Barça perquè pugui arribar en plenes condicions i després de competir al màxim nivell a la Copa Amèrica el 2024 i després retirar-se a Miami, a la MLS.
Mm-hmm. I a tot això, per acabar-ho d'adobar, la porta ha estat a les últimes hores a Aràbia. L'hem vist allà abraçat, sí, amb el president de la Federació de l'Aràbia Saudita de Futbol, no?
Sí, sí, torna...
Un viatge una mica misteriós.
Torna avui a primera hora de la tarda. Va viatjar després de posar la primera pedra al Camp Nou el dilluns amb un responsable de seguretat del Barça. Ens deien des del club que era un viatge privat, però ja saps que Twitter ara és viral, Joan, i s'han filtrat imatges de la porta a la capital de l'Aràbia Saudí, a Riad, amb Yasser Al-Misal, que aquí és Yasser Al-Misal, perdó, és l'home fort del futbol de l'Aràbia Saudí. És el president de la Federació Saudí i és una de les persones que s'ha referit a la possible arribada de Leo Messi allà, al seu país, dient fa uns dies que personalment li encantaria veure Messi a la Lliga de l'Aràbia Saudí perquè seria un gran salt per aquell país, pel futbol del país, després de l'arribada de Cristiano Ronaldo. Doncs bé, s'ha casat a la porta, abraçat al màxim responsable de futbol de l'Aràbia Saudí, a la capital, a Riad, on hi ha estat 48 hores el president del Barça.
A veure si ens explica a què ha anat la porta allà, en algun moment. Quin cacau, Condi, se'n seguirem parlant. Quin col·laborat, gràcies.
Perfecte, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. És la imatge borrosa on es veu a Joan Laporta al costat d'un home vestit amb xilava i turbant. Sembla àrab, i ho podria ser. Imatge que difós per Twitter el periodista Kraft Benayat, captura que no és seva, però que li ha arribat a ell i l'ha difós. I sembla que podria ser del president de la Federació de Futbol de l'Aràbia Saudí, que sembla que es diu Yasser Al-Misal, però segons Wikipedia es diria Adel bin Mohamed Esad. Tot molt borrós, tot molt confús. De quan és la imatge? Qui la va fer? Com si fos una foto robada a esquenes dels protagonistes. El mateix misteri que va envoltar una, diuen, reunió de la porta amb Seferin a Eslovènia. Notícia difosa via Twitter, també en aquest cas per Joan Fontes, que difon notícies del Barça amb el perfil anomenat Don Cast. Imatges molt borroses, molt confuses, que no ajuden més aviat, al contrari, a posar llum a la veritat sobre Negreira i la UEFA i sobre Leo Messi i l'Aràbia Saudí. I per acabar de liar la troca, Xavi diu que ara depèn de Messi en un 99%. A lo millor pesa més l'1% restant, que l'ompliria de milions de petrodòlars per Leo i la seva descendència fins l'any 2523.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida arribem a les 3:20 de la tarda. Fem una pausa, res, un minut, i després parlem del comiat de Busquets.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros. Y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 20, ara sí. Avui toca acomiadar Busquets, acte de comiat a partir de les 8 del vespre a l'estadi del Camp Nou. Tenim comunicació amb un altre 4 històric del Barça, com és Luis Milla. Luis, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo correcto.
Bueno, fenómeno. Oye, toca despedir a Busquets, Luis. Futbolista irrepetible, ¿no?
Sí, futbolista irrepetible. Posiblemente, bueno, siempre en el fútbol llaman más la atención los atacantes, ¿no? Los delanteros, los que meten los goles y los que son más espectaculares, pero Busquets me parece que ha sido un jugador que ha sido muy importante esa posición, ya sabéis, desde el momento que llegó Cruyff, pero que ha mejorado a todos, o nos ha mejorado a todos los mediocentros que pasamos por esa posición. Y bueno, y él ha sido, o es, no ha sido, es un grandísimo jugador.
Sí, no sé si tienes presente unas declaraciones que hizo no hace mucho Riquelme, que dijo que Busquets era el responsable de que hubiera cambiado el papel, el rol en el fútbol del 4, del 5, llámale como quieras, porque hasta antes de Busquets, ese futbolista tenía que defender más que atacar, tenía que meterse mucho entre centrales y Busquets cambió ese paradigma un poco, Luis.
Sí, bueno, pero cambió el paradigma porque al final la forma, el estilo y cómo se mueve el Barcelona tiene un sello y tiene una manera. Antes los mediocentros eran mediocentros de 1,85 que prácticamente hacían de centrales y que posiblemente el fútbol no lo veían tan rápido como lo veía Busquets, y en cambio en el Barcelona de Titán un jugador de ese estilo, ¿no? Un jugador que a pesar de no ser fuerte físicamente, de no ser rápido, de no tener unas muy buenas condiciones físicas, lo tiene todo en la cabeza, ¿no? Y piensa más rápido que los demás y bueno, pues eso ha sido lo fundamental. Al final estoy con Riquelme, al final él tiene condiciones para jugar de media punta, para jugar de volante ofensivo, pero también tiene en la cabeza para poder jugar en la posición donde juega, ¿no? Por delante de la defensa.
Sí, sí. Busquets lo ha hecho muy bien, pero es verdad que en el Barça antes hubo mucha otra gente que lo hicisteis muy bien también, como tú, como Guardiola, como Celades, sí, con unas características similares, aunque cada futbolista es cada futbolista. Hay que intentar sustituirle. Luis, ¿cómo se hace eso?
Sí. Pues no es fácil.
No es fácil, ¿eh?
Yo entiendo que para un club como el Barcelona es súper exigente, top, y que necesita máximo nivel, pues no es fácil, pero al final no se tiene que salir del perfil de futbolista que ha sido Busquets o que ha sido Guardiola. Tiene que ser un futbolista similar, un jugador que piense rápido, que ejecute rápido, que sea un poquito un entrenador dentro del campo, y creo que esa figura no es fácil. Hay futbolistas que pueden hacer esa función, pero mi pregunta es saber si van a poder rendir lo que ha rendido Busquets, ¿no? Porque Busquets aparece en el filial, Busquets aparece prácticamente, lo tiene de cuna por su padre también, lo que es el fútbol en Barcelona, y no es fácil sustituirle ahora.
Sí. ¿Te atreves a poner algún nombre? Que han salido, bueno, Zubimendi, que sería el favorito de Xavi. Sí. Últimamente ha aparecido el nombre de Kimmich. Nico, que sería el recurso de la casa.
Sí. A ver, a mí me gustan esos jugadores, me gustan. Vuelvo a repetir, son jugadores muy buenos. La cuestión, la gran pregunta es saber si van a responder al nivel de Busquets, que eso es lo más complicado. Me gusta Zubimendi, me gusta Kimmich. Tiene unas condiciones muy para poder jugar en esa posición, pero posiblemente en el caso de Zubimendi, que me parece que es un jugador maduro, preparado y que tiene buenas condiciones, luego hay que saber cómo va a poder va a aguantar, seguro que puede hacerlo, va a aguantar la presión de jugar en el Barcelona, no es lo mismo jugar en la Real Sociedad, pero me parece que por modelo también de cómo se mueve la Real Sociedad, pues se mueve, su equipo se mueve de una forma similar, buscan conceptos parecidos, es un equipo muy atractivo de ver, y Zubimendi para mí es un jugador fundamental en esa posición y creo que se podría aclimatar, igual que Kimmich, que yo creo que la gente del fútbol lo conoce, es un jugador con mucho poderío, con un gran poderío físico, pero que tiene esas condiciones para pensar, para ejecutar rápido, que se necesitan en esa posición, ¿no?
Oye, si miramos en la plantilla, en lo que hay, De Jong podría hacerlo bien acompañado, ¿crees? ¿O le ves, sí, como ha dicho Xavi, un futbolista que le gusta mucho dividir, tirar hacia adelante y llegar, sí, a la frontal, sí, del área?
Para mí podría hacerlo, pero creo que es un jugador que necesita esa libertad, ¿no? En un momento determinado andar, coger una circulación y sacar rivales del medio, poderse soltar. Yo creo que De Jong, porque es un jugador inteligente, que viene de la escuela del Ajax, que conoce la escuela perfectamente del Barcelona, podría jugar en esa posición, pero creo que lo limitarías mucho, porque al final es una posición muy posicional, es muy estática, no estática, pero que necesita de no saltarse, no salirse de esa posición, y De Jong es un jugador que puede hacerte, te puede llegar, te puede crear situaciones entre líneas, con conducciones, y creo que lo podría hacer en un momento determinado, pero creo que necesita alguien más específico.
Perfecto. Luis Milla, gracias por el análisis. Venga. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, a vosotros.
Chao, adiós. Chao. Tenim cita futbolística important avui, eh? La final de l'Europa League a partir de les 9 de la nit. Hi ha, evidentment, tiempo de juego a la Cope, Sevilla-Roma. Aquest és Mendy Líbar, que va arribar fa uns mesos al Sevilla per salvar l'equip del descens i pot conquerir la que seria la setena Europa League per l'entitat.
La història no gana, ni los piropos tampoco. No, tendremos que pelearlo sabiendo que vas a tener un rival súper, súper complicado. El más difícil, por eso está la final. No, hemos eliminado grandes equipos, pero el más difícil está ahí, a un partido. No tenemos ventaja ni desventaja con ellos. Es un campo neutral. Y bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? El que menos errores cometa seguro que se lleva el gato al agua, ¿no? Si va a ser un partido en el que nosotros sabemos lo que vamos a, y cómo vamos a jugar, yo creo que también sabemos cómo van a jugar ellos. Y entonces en esa pelea dentro del terreno de juego, pues bueno, veremos a ver quién es el que gana, ¿no? Pero la idea nuestra de juego está clara y no la vamos a cambiar.
I a la banqueta de la Roma, Mourinho, que s'ha vestit una miqueta amb la pell de Xavi abans de la final. És un bon estratega.
Experiència de jugadores és una cosa muy, es una cosa muy importante, una cosa que tiene peso. Ellos saben muy bien lo que es jugar este partido. Los míos saben lo que es jugar 30 partidos seguidos en Europa, 15 el año pasado y 15 este año. No tenemos mismo nivel de ellos, pero no es que somos angelitos, jugadores que nunca han jugado un partido importante.
Doncs vinga, estem a Budapest, amb un dels enviats especials de COPE a la cita, el José Manuel Oliva. Oliva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, por la séptima, Oliva.
Sí, ese es el camino que quiere emprender el Sevilla, la de la séptima Europa League y conseguirla esta noche ante la Roma, en una final que todo el mundo barrunta que va a tener las enormes complicaciones que seguro va a plantear José Mourinho en el banquillo del equipo romano, pero es una competición tan fetiche, Joan, que hay optimismo en que eso pueda ser así. Pero bueno, en las horas previas al partido ya sabes que se suelen entremezclar esa sensación de el miedo a no conseguir el título que se desea, pero también hay un convencimiento dentro del Sevilla y esa energía que suele rodear al equipo en este tipo de encuentros de que se puede sacar adelante esta séptima Europa League.
Cuéntanos un poquito cómo están las calles de Budapest, que han ido 12.000 sevillistas para allá, ¿no?
Sí, 12.000 sevillistas que están ya prácticamente llegando la mayoría. Algunos todavía tienen que llegar por la tarde hasta la capital húngara, pero también te digo que en ese sentido hay mucho más aficionados de la Roma. Hay alrededor de 30.000 aficionados romanos. Se puede hacer el recorrido por carretera entre Roma y Budapest en unas 10-11 horas. y es verdad que casi doblan en número. También es cierto que todos los que han venido a la Roma, muchos de ellos lo han hecho sin entrada. Se especula que quizás vaya a haber en torno a 20.000 aficionados de la Roma y esos 12.000 que hablamos del Sevilla Fútbol Club.
Oye, y a nivel deportivo, ¿qué me cuentas? ¿Está definido o claro el 11?
Sí, yo creo que va a jugar el equipo que ganó a la Juventus de Turín, con la salvedad de Acuña, que está sancionado y no puede jugar, y que en ese caso jugará Alex Telles como lateral izquierdo. Y por lo demás, Bono en portería, Navas, Badé, que anda con alguna molestia física acompañando a Nemanja Gudel, Alex Telles el brasileño lateral izquierdo, por delante Rakitić y Fernando con Oliver Torres enganchando a la media punta, Brian Hill por la izquierda, por la derecha Ocampos, y en la punta de ataque Josep Bennesiri. Creo que se va a guardar las dos balas para la segunda parte, que le dieron resultado ante la Juventus y que de hecho totalizaron los goles tanto de Suso como Lamela para la segunda mitad.
Fenómeno, pues a por la séptima, toda la suerte del mundo, Oliva, os escuchamos en tiempo de juego.
Ojalá sea así, Joan, un abrazo.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. ¡Ah! Pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Ahora es el momento de comenzar el debate con el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. Y al Ricardo Rossetti también. Hola, Ricardo.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Ricardo. Llegó la puerta ya, ¿no, Ricardo?
Ha llegado la puerta, sí. Yo creo que hace 10 minutos, un cuarto de hora más o menos.
Sí.
Y la sorpresa es que ha llegado acompañado de Pini Zahavi. Ha venido en ese avión privado desde Riad. Y el representante de Lewandowski y una persona además que ha mediado en las relaciones entre Seferi, es decir, entre la UEFA y el Fútbol Club Barcelona, acompaña a Laporta en su llegada aquí a la ciudad condal, además de ser íntimo amigo, evidentemente.
Bueno, ¿a qué habrá ido Jacinto a Arabia, a Laporta? Un misterio de momento, ¿eh?
Imagino que a buscar algún tipo de patrocinio, colaboración, sponsorización. Bueno, ahora está muy de moda Arabia, tienen mucho dinero y es un sitio para ir.
Bueno, mira si tienen dinero, que le ofrecen tienen, 500 kilos a Messi.
Sí, pero y es malo que le ofrecen y además.
Sí, Ricardo, di.
No, decía que es curioso, o sea, suponemos que Laporta ha ido a buscar patrocinadores, a buscar dinero al país que quiere llevarse a Leo Messi.
Sí, sí, precisamente.
Es curioso.
Sí. Oye, quiero que me analicéis esas declaraciones de Xavi de ayer, que a mí me han sorprendido mucho, en TV3, Jacinto, el titular es que depende de Messi al 99% que venga al Barça.
Es que esto es el relato, la narrativa, llámale como quieras. Vamos a ver, si soy capaz de explicarme. Pero creo que lo dijimos la semana pasada. O sea, en el tema del fichaje de Messi yo creo que ya está mareando mucho la perdiz. Entonces, el problema es que muchísima gente habla de lo que es el tema del plan de viabilidad, o que es un plan de tesorería, pero muy poca gente explica qué es. Entonces, en ese plan había un primer apartado que no se está hablando, que es qué tenía que cumplir el Barça solo para inscribir a Gavi, a Araujo, a Balde con un contrato, a Marcos Alonso. Entonces, este se decía que era el primer objetivo del Barça, evidentemente, inscribir, porque había tenido el problema con
sí,
Gavi.
Sí, pero eso más que es que a lo mejor confundimos plan de viabilidad con lo del fair play financiero. Todo eso depende del fair play,
cual.
Jacinto.
Eso es correcto. Eso es lo que
una cosa es el plan de viabilidad, que es a 2 años, y otra cosa es el problema que tienes ahora, que es el fair play, que solo tienes
correcto.
Que resolver ya.
Ese es el primer error. O sea, el primer error es confundir plan de viabilidad con fair play. Y dentro del plan de viabilidad, el error es no es decir cubro, porque se confunde con el fair play, el desfase de masa salarial. Lo primero que tiene que cumplir el Barça dentro del plan de viabilidad es equilibrar, compensar las pérdidas de 2 años atrás. O sea, lo primero es todas las pérdidas que haya tenido el Barça en los 2 anteriores ejercicios, que estamos hablando de unos 200 millones más o menos anuales, tiene que compensarlo para poder inscribir. Entonces, ¿Qué problema tenía el Barça? Que esa compensación la pudo hacer. Ingresos de nuevos activos, tipo patrocinio que se ha dado la camiseta, reducción de gastos, que es lo que están haciendo, jugadores que ya se han ido y que dejan de cobrar, pero es que con todo eso, por ejemplo, Jordi Alba, Busquets, con todo eso no llega para cubrir las pérdidas de 2 años. Con lo cual, no puede, en teoría, si no cambiaba la liga el criterio, no pudo, o el Barça, no puede ponerse a decidir fichar a Messi, y lo que exige Messi, que es, o diga, tráigame un contrato formal, definitivo, por escrito, que yo pueda ver que los asesores de Messi, como decíamos la semana pasada, están avisando de que el tipo de contrato que se le estaba planteando puede tener gravísimos problemas fiscales. Entonces, todo eso no lo puede hacer si no cubre primero el tema de inscripción o no cubría el tema de deuda, equilibraba deuda. Vale, ahora se habla de cambio de criterio del Barça. El Barça lo que plantearía sería, déjeme usted asignar algunas de estas partidas que yo he recuperado de gastos, vamos a poner tema Jordi Alba, su, lo que puede perdonar, etcétera, y de esas cantidades las asigno no a cubrir deuda y, por tanto, a poder inscribir a estos jugadores, sino al contrato de Messi. Falta que la Liga lo acepte, punto uno. Y punto dos, porque eso es cambiar el plan. Y punto dos, falta luego que a Messi, cuando la Liga diga, ya, supongamos que la Liga lo acepte, en 4 días dice, ok, al plan que usted me aporta con estos cambios. Luego habrá que pasarle a Messi un contrato escrito, definitivo, y que sus asesores tendrán que estudiar porque se temen que hay consecuencias fiscales.
Allá.
En eso estamos.
A lo que voy, Ricardo, es que si el Barça no tiene resuelto el problema del fair play, que no lo tiene, no puede ser que dependa de Messi venir aquí al 99%, no lo sé.
Claro, y es que y yo creo que además es el timing, ¿no? Mientras Messi ya se ha puesto la fecha de junio, ahora, para decidir, una vez que terminaba la Liga, y la Liga termina el próximo fin de semana, el Barça llega a esa fecha sin posibilidad de ponerle un contrato encima de la mesa. Lo que pasa es que aquí hay las diferentes versiones y, como decía Jacinto, también hasta el relato. En el Barça se han cansado de explicar en las últimas horas si Xavi es en donde desemboca todo ese posicionamiento de está todo preparado para que Messi pueda tener su contrato. Es decir, le están pidiendo más tiempo y lo que Messi no quiere es dar más tiempo porque quiere decir ya. Lo que te vienen a contar además en las últimas horas es que o la decisión o está tomada o está a punto de tomarse. Claro, entonces eso va en contra del Barça porque ahora mismo no tiene la posibilidad de poner esa oferta encima de la mesa. Es decir, y luego es evidente, a pesar de que ayer Enric Macías decía no influye lo de hace 2 años, cuando Leo se tuvo que marchar. La situación entre Laporta y Messi está completamente resuelta. Bueno, las palabras o los hechos, mejor dicho, nos hacen pensar que todavía hay mucha desconfianza por lo que pasó hace 2 años a la hora de plantear un hipotético regreso.
Hombre, claro, es normal que haya cierta desconfianza, Jacinto, con lo que pasó. Normal. Que se lo quieran mirar todo muy bien, muy al detalle.
Es que, a ver, no, las palabras del hermano de Jorge Messi fueron tremendas. O sea, entonces, eso no se soluciona en 2 días. Y los hechos, como decía bien Ricardo, los hechos ahora mismo es que llevan a un camino que yo soy los asesores de Messi, soy sus abogados, sus fiscalistas, o soy el padre o el hermano, y le digo, no, aquí contrato, cuando tengamos el contrato nos vamos a tomar los días que hagan falta para analizarlo con lupa, porque se habla del sentimentalismo, Messi, su mujer, el problema familiar que vamos a entrar, que hace que tengan que estar en Barcelona, toda esa historia, eso está muy bonito, quieren venir a vivir a Castelldefels, precioso, pero recordemos también que Messi tuvo un problema gravísimo conociendo aquí.
No, oye, y que del otro lado hay 500 millones. Oye, que ya, incluso bueno, para Leo... No, pero incluso para Leo Messi es muchísimo dinero. 500 mucho, millones.
Mucho. Pero es que se puede decir, bueno, no necesita ya el dinero, puede necesitar menos el dinero. Vale, pero es que en el recuerdo tiene lo que pasó aquí con Hacienda. Sí. Entonces...
No, claro, y además hay otra cosa, ¿eh? Yo creo que todos estamos dando por supuestísimo que a igualdad de condiciones o que incluso con una oferta mucho menor, que Leo Messi está dispuesto a volver al Barcelona y que esa opción es lo que desea de verdad. Y yo empiezo a pensar que a lo mejor tan claro no lo tiene, ¿eh?
No, puede ser, que tenga dudas. No, claro, sí. Y además están los movimientos de que yo a eso le doy mucho valor y mucho peso, Ricardo, de que Busquets se marche y de que Alba se marche. Me sí, cuesta claro. Mucho visualizar que estos dos amigos se van del club y ahora vas a venir tú. Me cuesta visualizarlo, pero bueno, oye, puede ser.
En su día a mí me dijeron que eso era imposible. En el caso de Busquets, había que renovar un contrato y, bueno, pues Busquets se puede buscar el futuro lejos del Barcelona porque la oferta era el triple de inferior y podían no convencerle. Pero en el caso de Jordi Alba estamos hablando de un futbolista que ha declarado abiertamente que le gustaría jugar con Messi de nuevo, que sería un placer que Messi volviese al Fútbol Club Barcelona, y se va teniendo un año más de contrato. Con lo que todos los inputs que llegan en las últimas horas hacen pensar que Messi no regresará. ¿Significa esto que no va a regresar? No. Esto puede cambiar, sí. Pero evidentemente parece que sigue incluso a contrapelo. Por eso digo que hay muchas de las cosas que se pueden estar dando, por supuesto, y que a Leo Messi le encantaría y que todo le parece, y que el único escollo es el contrato, y a lo mejor estamos dando, por supuesto, otras cosas, o estamos dejando de mirar a otros detalles de cómo está el club, lo que hace el club, la planificación, que a lo mejor a Leo Messi le hacen dudar.
Sí, sí. Bueno, va a ser culebrón, pero no creo que sea un culebrón de aquellos interminables esta vez, sino que yo creo que en una semana o un par de semanas saldremos de dudas. Lo dejamos aquí de momento, amigos. Jacinto, Ricardo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo. Seguim.
El desenllaç de la Lliga es viu amb la passió del millor equip de la ràdio. Aquí, a la COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge viu el minut a minut més intens del futbol, per Europa i pel descens, amb l'emoció de sempre, que posem l'equip líder de la ràdio esportiva.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Somos un secreto a
voces. 19 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Ara parlem de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Primer mirem cap als despatxos, que acabem de saber fa uns minuts. És oficial que competició desestima la impugnació de l'Espanyol del partit contra l'Atlètic de Madrid. Eh?
Así es, y l'Espanyol va a recurrir al comité de apelación y si se tercia al Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, toda vez que, como comentas, el comité de competición ha desestimado la impugnación del partido contra el conjunto rojiblanco porque, recordemos, el árbitro Melero López concedió un gol de Griezmann que suponía el 0-2 basándose en la visión de una cámara cenital que no deja claro en ningún momento si el balón había rebasado completamente la línea de gol. Melero López no se dirigió al VAR y se limitó a seguir las indicaciones de González, que en esa ocasión era el árbitro de la sala VAR. Es más, una noticia que ha llegado a última hora, el club acudirá a la justicia ordinaria por la reiteración de errores arbitrales a lo largo de la temporada. Esta iniciativa es paralela al proceso abierto por la vía deportiva anteriormente citada.
Doncs atenció amb això. També hem de mirar cap al camp, Juan, perquè diumenge tenim Espanyol-Almeria, Cornellà al Prat, amb l'Espanyol a segona divisió ja i l'Almeria jugant-se la vida. Així que l'ambient estarà molt enrarit, eh?
Sí, ja veremos quién va, cuántos van y en qué, digamos, con qué carácter y con qué acción reivindicativa van aquellos que acudan a Cornellà al Prat. A través de las redes sociales se está incitando a aquellos seguidores españolistas que asistan al partido contra la Almería a que tiren pelotas de tenis antes del comienzo del choque o rollos de papel higiénico si las pelotas de tenis son requisadas por los miembros de seguridad para mostrar su disconformidad con los últimos arbitrajes. En las próximas horas, diferentes grupos de animación y peñas se reunirán para unificar estas medidas el día del partido. Pero es que más allá del tema deportivo, también se está instando a aquellos que acudan al partido a llevar banderas de Taiwán, que mantiene, recordemos, un conflicto diplomático con China, y carteles con la inscripción Chen Go Home, Chen Vete a casa. Por otro lado, también podemos comentar que el Almería ha puesto a disposición 10 autobuses para que unos 700 aficionados procedentes de la capital almeriense se desplacen a Barcelona para apoyar a su club, que recordemos se juega la permanencia. A esos aproximadamente 1.000 aficionados se le añadirán con toda probabilidad otro grupo de fans de l'Almeria radicados en Barcelona i alrededores.
Serà realment estrany l'ambient amb el que ens trobem diumenge a Cornellà al Prat per presenciar aquest Espanyol a Almeria. Així estan les coses a l'Espanyol. Hi ha notícia important al Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que era un secret a veus, però que s'ha confirmat aquest matí. Mitchell renovat fins al 2026.
Sí, en la prèvia, situa la gent en la prèvia de l'últim partit del Girona, a casa, davant el Betis, a una de les últimes preguntes, Mitchell ja va dir que continuaria alguna temporada més enllà del 2024, que és quan acabava el seu anterior contracte amb el Girona. Inclús vaig explicar el Tiempo de Juego el diumenge que preparava tota l'escenificació al Girona amb la festa final i parlaments de Mitchell, els capitans, i del Figel i el president, i que molt possiblement s'anunciaria. Al final, els famosos i petits o grans serrells han evitat que s'hagi fet en aquest marc que era el comiat de temporada a Montilivi. S'ha anunciat avui. Recordo la cronologia, perquè em sembla que la trajectòria de Mitchell és excel·lent al Girona. Ell arriba a l'estiu de 2021, la primera temporada, torna a l'equip a primera, ja abans de materialitzar l'ascens és renovat fins al 2024, i ja aquesta temporada ell va unir el seu camí amb Quique Cárcel, que és l'arquitecte d'aquest equip. Ja es va parlar de l'ampliació i millora de contracte, que és el que s'ha fet ara. És a dir, ara Mitchell amplia el contracte dues temporades més. Dues temporades sobre el contracte que tenia, és a dir, fins al 2024 era el contracte, i ara amplia fins al 2026. És el que es diria en castellà mando en plaza, binomi perfecte amb Quique Cárcel. Òbviament està obtenint la recompensa al treball ben fet. Ell, juntament amb Quique Cárcel, dissenya tot el que està passant a la plantilla, tot el que succeirà en el futur, màxima confiança del Consell d'Administració del Girona, i veurem què passa, perquè l'escenari és el que havia somiat Mitchell. Tot i el 2 de 12, és cert, a les últimes 4 jornades, el Girona arriba en disposició de classificar-se per competició europea fins l'última jornada de la Lliga Santander.
És una magnífica notícia pel Girona, l'equip està en bones mans, està fent Mitchell una tasca fantàstica.
Sí, un últim apunt, perquè malauradament sovintegen molt, veritat, les lesions al Girona durant tota la temporada. Un jugador que en principi la temporada vinent haurà de ser ja jugador de la primera plantilla, perquè està en dinàmica de la primera plantilla, lesionat a Vigo, Ricard Tartero, estarà 4 mesos de baixa. Recordem que estarà 3, Santi Bueno, són jugadors que, òbviament, es perden al final de temporada, la pretemporada i l'inici de la temporada vinent.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I dissabte a Eindhoven, la final de la Champions femenina Barça-Wolfsburg. Tenim a la blaugrana Jana Fernández, a 3 dies només per aquesta final. Jana, bona tarda.
Hola, bones, què tal?
Bona tarda, això ho tenim a sobre ja. Jana, com esteu a pocs dies ja per la final? Suposo que enfocades al 100%, no?
Sí, enfocades al 100%, concentrades. I bueno, ja pensant només en aquella final d'Eindhoven, amb com a rival al Wolfsburg.
Ara parlem del rival i de com es presenta la final, però primer et vull preguntar com arribeu, amb quines sensacions arribeu després d'aquests últims partits de Lliga, que és evident que hi ha hagut una mica de baixada de tensió després d'aconseguir el títol, no, Jana, o què?
Sí, bé, al final, bueno, també és un moment de la Lliga on ja tens la Lliga guanyada i també pots donar minuts a altres jugadores, bueno, una mica també, suposo que baixes una mica el ritme per tema inconscient, no? de lesions, per intentar evitar al màxim el tema de lesions i de més, però bé, crec que ara hem tingut dues setmanes per preparar aquesta final i crec que bueno, l'equip és ambiciós i ja té ànsia, no? de que arribi aquell dia.
Ara parlarem del que representa la final a nivell col·lectiu. Jana, però per tu a nivell individual què representa després de la greu lesió que has hagut de superar?
Per mi és un moment molt maco, no? Tancar aquesta temporada amb aquesta final, amb possibilitats de guanyar la meva segona Champions, és molt maco i ja, bueno, seria la tercera consecutiva, que es diu aviat, però crec que s'ha de donar molt valor al que estem fent. I ja et dic, per mi és un moment molt, molt maco acabar aquesta temporada després de tornar de la lesió amb la possibilitat de guanyar un títol tan important com és la Champions.
Sí, Jan, això s'ha de posar en valor, eh? És la quarta final que juga el Barça en 5 temporades, eh? És una dada brutal, eh?
Sí, crec que se li ha de donar valor i bueno, jo crec que no ho sabem ben bé com explicar, no? però crec que no som conscients de realment el que estem fent i a on estem arribant, perquè crec que estem marcant una època amb aquest equip i esperem que sigui així i sigui per molts més anys.
Escolta, parlem del rival, que és el Wolfsburg, que és un equip que és una gran potència en futbol femení des de fa molts anys i un equip amb molta experiència. Jana?
Sí, mires anys enrere i en aquesta competició tenen bons resultats sempre, no? Sempre bueno, ho fan de de meravella, però sí que és cert que venim de la temporada passada d'eliminar-les a les semifinals. Crec que això ens dona una mica més de confiança de saber que és un rival que hem pogut batir. Aleshores, bueno, encarem la final amb moltes ganes. Sabem que serà un partit complicat, perquè al final són 90 minuts o més a l'afegit, no? I qualsevol cosa pot passar, però l'encarem de la millor manera i amb molta confiança en el nostre equip.
Vosaltres sou un equip que sempre teniu un estil de joc molt definit, jugueu a lo vostre i és el que fareu segur a la final, però també s'ha d'estar pendent de les armes del rival. Els perills principals de l'equip alemany, quins són, Jana?
Les transicions ofensives que fan elles crec que són molt perilloses. Un cop nosaltres perdem la pilota, que segurament ho farem perquè som persones, haurem d'estar molt atentes a aquestes vigilàncies, perquè crec que és un punt on elles són molt bones i ens poden fer molt mal en aquestes petites no, aquests petits que ens espistem en certs moments. Crec que elles són molt, molt potents i poden fer bastant mal.
Escolta, venim de la final de l'any passat de Turí, que és una espina que vosaltres, és evident, Jana, que teniu clavades. Recordo les declaracions que veu fer totes després de perdre aquella final, amb la quantitat de gent del Barça que van allà, que totes dèieu, li devem una a la gent del Barça, li devem una Champions.
Sí, sí. Bueno, és l'ambient que respira el vestuari, no? Aquesta espineta clavada que no vam poder retornar-los, no? A l'afició, tot el suport que ens van donar. Vam guanyar una Champions, vam guanyar-la sense afició, i encara ens queda aquesta espineta de voler fer un bon partit, d'intentar guanyar una Champions i poder celebrar-ho amb la nostra afició, amb la nostra família, amb la nostra gent, que al final és el que tothom vol.
Escolta, hi ha una cosa que no s'entén gaire, que és com més que en un estadi amb capacitat, em sembla que és per 35.000 espectadors, el Barça només hagi pogut arreplegar 4.000 entrades. Això està mal repartit, Jana, no sé què passa aquí.
Bueno, jo crec que és més cosa de la UEFA. Nosaltres hem estat bastant evitant bastant tot aquest tema, perquè són coses que ens poden despistar, no?, de cara a la final, i al final nosaltres, bueno, les entrades que tenim i vam poder-les destinar als familiars, als amics que viatgessin. Sí que és cert que, bueno, s'ha estat parlant molt, però nosaltres intentem estar enfocades en la final i no tant en aquestes coses de fora, tot i que sí que és estrany que només es destinin tan poques per una afició com som nosaltres, que es mou a tot arreu.
Segur que hi haurà més gent del Barça, això està clar, perquè amb les entrades que va posar a la venda la UEFA, segur que moltes d'aquestes han anat a parar gent del Barça també, i l'ambient serà fantàstic. Jana, per acabar, t'haig de preguntar per Alexia Putellas també, que ja la tenim recuperada, ha tornat a jugar fa algunes setmanes. Com la veus? Quina creus que pot ser la seva aportació de cara a la final? Jana, la veieu a tope ja o què?
Sí, està al 100%, si no, no estaria disputant minuts i entrenant cada dia com entrena. Bé, al final tornes una lesió, és un procés llarg, t'has d'adaptar a moltes coses. Jo la veig al 100%, la veig molt bé. Bueno, i el rol que tindrà és el mateix que ha tingut durant tota la lesió i abans de la lesió, és el rol de capitana, és el rol de portar l'equip amb el que faci falta en aquell moment. I és el que ens trobem a la final, o sigui que res, ja estic esperant que arribi el dia, perquè totes podem aportar el nostre granet de sorra per endur-nos aquest títol.
Tant de bo. Jana Fernández, gràcies per atendre'ns, ha estat un plaer, no cal dir-ho, tota la sort del món dissabte, eh? Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre.
Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré.
es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Vinga, parlem de bàsquet i de la bomba als quarts de final de la Lliga CB. El Joventut elimina en dos partits al Baskonia, que era el favorit. Ahir a Badalona, Joventut 83, Baskonia 76. Tenim el jugador de la penya, Joel Parra. Bona tarda, Joel.
Hola, bona tarda.
Felicitats, Joel. Vaja, dos partits us heu cascat, eh?
Moltes gràcies. Sí, la veritat que han sigut dos partits increïbles, no? Un xut de moral molt gran, perquè sí que és veritat que aquest últim mes no veníem amb les millors sensacions de cara a victòries o de resultats, no? Jo crec que l'equip ha fet una sèrie de quarts espectacular.
Sí, sí. Estava el míster, he sentit un document de veu d'ell després del partit, estava contentíssim. Parlava ell de dos partits pràcticament perfectes de bàsquet.
Sí, ja et dic, crec que per guanyar el Baskonia s'han de fer moltes coses bé. Al final ha sigut el segon millor equip de la fase regular de la CB fent un bàsquet molt bo, ficant molts punts, ficant molts triples, i doncs crec que deixar sobretot ahir al segon partit a 36 punts a un Baskonia, un equip tan anotador, doncs té molt mèrit de tot l'equip.
Escolta, i quin és el motiu d'aquest clic? Perquè veníeu d'una ratxa de partits no gaire bona i ara de sobte han arribat als quarts de final i heu jugat dos partits a altíssim nivell. On està el clic, Joel?
Bueno, jo sempre ho he dit, no? Crec que l'equip sempre respon durant tota la temporada en els moments claus, tant a la Copa com a l'Eurocup, com ara als play-offs, no? Crec que al final les dinàmiques aquestes no sempre pot estar al 100% i guanyar tots els partits. Crec que l'equip tot el moment ha estat molt, molt unit. Cada cop els americans o els jugadors nous s'han adaptat millor. Al final és una lliga molt difícil, que també vindre aquí al Joventut, a la penya, que al final sempre els nostres equips volen jugar bé a bàsquet, és complicat entendre aquest joc al principi. Mm. I et dic, crec que l'equip sempre ha estat unit, crec que hem fet molt bona feina, quan vam perdre després de l'Eurocup va ser un pal molt gran, igual que la Copa del Rei, però ja et dic, crec que l'equip sempre ha estat molt unit i això ha sigut una de les claus.
Sí, sí, recordo que heu fet semis d'Eurocup, semis de Copa, que ja esteu a les semifinals de la Lliga CB, i ara aprofita aquesta bona dinàmica, Joel, de cara a les semifinals. Avui juguen Gran Canària i Real Madrid, que entenc seran contra el Madrid.
Bueno, això és majestat, no? Al final crec que Gran Canària també porta fent una temporada molt bona, ho ha demostrat a l'Eurocup guanyant-la. Juguen allà a casa de Gran Canària. Bueno, nosaltres tenim la sort que hem fet la feina i ho haurem des de casa tranquils per a veure qui ens toca, no? I preparar-nos bé pel dimarts, que segur que serà també molt complicat.
Perfecte, Joel. Doncs escolta, enhorabona pel que heu fet i a seguir, que encara volem que escrieu alguna pàgina més gloriosa aquesta temporada, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Anem a París, anem a Roland Garros amb Ángel García. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, pendientes de que arranque el partido de Alcaraz.
Sí, se está alargando el partido anterior. Mira que pensábamos que iba a ir rápido porque Jordi se ha retirado al inicio de su partido de antes, pero es que está aquí Caroline García planteando batalla a Blinkova y parecía que la rusa se lo iba a llevar y creo que lleva ya 6-7 bolas de partido y no acaba de cerrarla. Así que en cuanto termine este partido, que le quedan dos puntitos a Blinkova, salvo que nos vayamos al tiebreak definitivo, que es lo que quiere toda esta gente que está aplaudiendo, porque Caroline García es francesa. Yo creo que nada, que en 15-20 minutos debería estar Carlitos Alcaraz en la pista.
Vale, para jugar contra el japonés Taro Daniel no debería tener problemas, pero viendo lo que le pasó ayer a Medvedev, cuidado, ¿no?
Eso es un buen aviso. Evidentemente es muy difícil que le pase Alcaraz a Djokovic. Medvedev no es un experto en tierra, a pesar de que viniese de ganar Roma, pero evidentemente todo el mundo tiene que estar preparado para llevarse un susto aquí en París si el partido se te complica. Yo creo que es un rival sencillo. Alcaraz ya la ha ganado hace un par de años en un Challenger, aunque Carlitos ni se acuerda, y vamos, todo lo que no sea una victoria en tres sets y bastante cómodos como el otro día de Alcaraz me sorprendería bastante.
Vale, qué bonito suena el ambiente de fondo en pista. Ángel, gracias, te escuchamos. Mola,
¿eh? Y más hay una francesa en pista y están viviendo el último set a tope.
Hasta luego, gracias.
Chao.
Acabarem amb una punta de waterpolo, Juan, que tenim en joc al Barceloneta Dubrovnik de quarts de final de la final a 8 de la Champions.
Y de momento problemas para el equipo marinero que partía como claro favorito. Estamos a 1 minuto 10 segundos para llegar al descanso. Empate a 5 entre el Barceloneta, que fue líder de su grupo, contra el Dubrovnik croata que fue cuarto de su grupo.
Gracias, Juan.
Vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esportscope d'última hora. Víctor, què tenim?
Doncs que ja es pot adquirir el passi del Barça a Montjuïc per a tots els abonats des d'avui, des d'aquest migdia. Recordeu, el club va baixar un 50% els preus. Aquesta tarda, acte de comiat de Sergio Busquets, del capità, a 6:45 de la tarda, catifa vermella. No estarà en ella Leo Messi, que està a París ja amb el PSG. Sí, estarà Joan Laporta, que, com ha dit el Ricardo Rossetti en Esportscope, acaba d'aterrar a Barcelona i acompanyat del representant Pini Sahavi. A les 8 del vespre, acte de Busquets, i en el cas de Sergio Rico, segueix estable dintre de la gravetat i segueix a la UCI.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Les enquestes en clau Barça. On creieu que acabarà Messi? Ha donat un tom això, eh? La majoria, el 42%, creieu que el Barça. En clau espanyol, a què anireu diumenge a Cornellà? La majoria, el 46%, no anireu. I en clau Girona, voteu pel millor entrenador del Girona dels últims anys. Guanya de golejada Michel amb el 67% dels vots. Arribem a les 4. Avui a tiempo de juego, eh? Final de l'Europa League, Sevilla-Roma.